Què tal? Molt bon dia, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Ja són les 8 del matí del 9 de gener del 2026, un dia que comença amb presència de núvols, nuvolositat variable a les nostres comarques i amb unes temperatures més suaus. Aniol Puigverd, què tal? Bon dia i bona hora. Com anem?
Bon dia, Joel, què tal?
Unes temperatures que avui realment són més suportables que no pas en dies anteriors, oi?
Doncs sí, correcte. Avui són més suportables aquestes temperatures. De fet, venim de dies molt, molt freds. Avui sí que és veritat que són una mica més suaus. Tenim ara mateix 4 graus sota 0 Vall de Núria, en tenim un de positiu ja a Ripoll, 2 graus els tenim a Sant Pau de Segúries i a Camprodon, 3 a Santa Pau i a Montagut, 4 a Das i a les Preses, 5 graus a Olot, a la Vall d'en Bas i a Castellfollit de la Roca, 7 els tenim ara mateix a Besalú i a Banyoles, 8 graus a Girona, 9 a Roses i 10 a Figueres.
Temps, Dani Ramírez.
Avui el dia ve marcat pel vent de ponent a cotes altes al Montseny, a dalt de tot, amb 0 graus han arribat a gairebé 140 per hora, realment una sensació de fredor extrema. 70 per hora pel que fa al vent de ponent també a Muntanyola. Tota la zona de la Selva, les Guilleries, Osona, sud d'Osona sobretot, Montseny és on més picarà aquest vent de ponent, també cap a la zona nord del Cap de Creus i a la tarda i al vespre en punts del Pirineu girant cap a mestral, cap a nord-oest. De vent sol i núvols, més aviat clarianes, a la tarda, vespre, sobretot a la nit, ruixats a moltes zones interiors i del nord de Girona, menys probables a la Costa Brava Sud, cap a la Selva, i en canvi a l'Alt Empordà algun ruixat de tempesta i calamarsa. La temperatura anirà baixant, la cota de neu 1.300, 1.200, i a última hora del dia, per tant ja a mitjanit, podria baixar cap als 900 metres. Una nevada que de moment serà feble durant la tarda i el vespre, Cerdanya, Ripollès, fins i tot a última del dia cap a l'Albera, però de nit es pot intensificar aquesta nevada i podrien caure 20-30 centímetres a l'Alta Cerdanya, 10-20 centímetres al nord del Ripollès, la nevada més forta cap al Vallespí, el Conflent, el Canigó, una bona nevada que pot deixar més d'un pam de neu i ja diem baixant a 900 metres. Demà un dia fred, restes de nevada, de torb, la temperatura baixarà notablement i sembla que diumenge s'imposaria el sol ja sense ruixats, amb ambient fred de matinada, però de dia recupera la temperatura. El fred pot durar 2 o 3 dies més, sobretot de nit, però dimecres pujarà notablement. Dimecres arriba un front, però amb vent de sud-oest la cota de neu seria altíssima, més de 2.000 metres. Això ja dimecres que ve. En definitiva, un ambient marcat per aquesta nova refrescada dissabte i aquesta nevada que pot ser important a la zona nord del Pirineu, doncs la nit de divendres a dissabte. I destaquem que aquesta matinada han baixat a 5 sota 0 la Tosa, 4 sota 0 Ull de Ter, 2 graus a Olot, 3 graus a Mieres, 3 graus a la Vall d'en Bas, 3 graus a Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador i 10-11 graus al Cap de Creus.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Titulars d'aquest divendres, la indústria es consolida com el gran motor econòmic del Ripollès. La comarca és la segona amb més empreses històriques de la demarcació de Girona, però també és la que té menys empreses de tota la província.
Pel que fa a la distribució, 3 de cada 4 empreses s'ubiquen a Ripoll, Sant Joan i Campdevànol.
Avui la qüestió econòmica marcarà el pols de l'actualitat informativa del nostre programa. La baixada de preus de les marques i les ajudes per part de les administracions augmenten les vendes dels vehicles elèctrics a la Garrotxa.
Des de Hyundai Olot expliquen que han tingut un augment del 20% de les vendes amb aquesta tipologia de vehicles durant el 2025. A més, també ha augmentat la utilització del vehicle híbrid que se situa entorn del 70% de les vendes.
Però quines són les previsions pel nou any? Ho explica el comercial Esteve Gasiot.
Continuarà pujant el mercat. Sembla que el mercat des cares al 2026 pot continuar amb la línia que està ascendent d'ara. Es confirmarà també el del tema de l'elèctric i de l'híbrid. De fet, estem apostant molt pels temes elèctrics híbrids, amb incorporacions que segurament tindrem durant el 2026 en què implementarem més vehicles híbrids que no teníem. Això ens dona unes molt bones perspectives pel 26.
Els transportistes exigeixen als departaments d'Interior i Territori que garanteixi el dret a la lliure circulació que recull la Constitució espanyola arran de les protestes que hi estan havent a diversos punts del país, especialment a l'AP7, a la Jonquera. Diuen que això els genera greus problemes econòmics. N'ha parlat precisament el director d'AC-Trans a Girona, Jordi Esparreguera.
Entenent que és molt difícil parar amb persones o amb furgonetes més de 100 tractors que volen bloquejar una via, s'ha actuat ràpid i a hora d'ara tenim retencions, però no tenim aquells bloquejos massius que hi havia hagut altres vegades. s'ha actuat bastant bé, s'està coordinant bastant bé amb França, on també hi ha manifestacions, i a nivell tècnic s'està fent la feina el més adequada que es pot dins de les circumstàncies, però el problema de base és que aquest tall no estava autoritzat.
Des d'aquest mes de gener és obligatori portar al cotxe un dispositiu lluminós per avisar la resta de conductors en cas d'avaria, accident o qualsevol altre problema que faci aturar el cotxe al voral de la carretera.
L'aparell en qüestió, conegut com a B16 i que substitueix els triangles d'emergència, és una balisa que emet un llum d'alta intensitat i es connecta amb la DGT per saber la ubicació del vehicle.
Atenció, perquè hem de tenir alguns aspectes a tenir en compte abans de comprar-lo, ho explica la subdirectora de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit, Anna Pinto.
Surtin, no?, amb el venedor i mirin l'etiqueta que hi hagi aquesta connectivitat, aquest dispositiu GPS i aquesta targeta SIM i que estigui homologada.
Avui també anirem fins a Vilallonga de Ter perquè fins ara comptava amb dos desfibril·ladors al municipi, situats un als baixos de l'Ajuntament i l'altre a la piscina, però atenció perquè hi ha canvis.
Des de fa poc el consistori n'ha adquirit tres més per tal de donar cobertura als nuclis més aïllats, La Roca, Abella i Tregurà. El cost total gira en torn als 17.000 euros.
L'alcalde espera Sau.
Una mica també a petició de dos regidors que viuen a La Roca i a Vella, l'Ajuntament va considerar que si bé Vilallonga estava ben abastit en aquest sentit, perquè en tenim dos, en tenim un aquí i un altre a la zona de la piscina, els altres pobles estaven una mica sense cap protecció en aquest sentit, i clar, queda lluny. Llavors van dir, doncs val, farem un esforç econòmic i en posarem una a La Roca, una a Vella i una a Tregurà.
A Sant Joan de les Abadesses l'Ajuntament posa a licitació una de les fases d'obres de rehabilitació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil del municipi. Quin és l'objectiu?
Doncs l'objectiu és de convertir-la en un bloc d'habitatges públics. Aquests treballs serviran per rehabilitar l'edifici energèticament parlant, instal·lant, entre d'altres, una caldera de biomassa.
L'alcalde Ramon Roquer.
Un període obert que durarà pràcticament tot el mes de gener i, finalment, si tot va bé, esperem el febrer ja començar les obres d'aquesta primera fase, que estem parlant d'un import d'uns 250.000 euros aproximadament, d'un total de pràcticament 700.000 euros que val la rehabilitació de tota la caserna. En aquesta primera fase ens centrarem en temes bàsicament d'eficiència, que són aquells que ens venen subvencionats en aquests moments encara per programes europeus.
Avui també hem de parlar de la plaça Major d'Olot, que ha quedat nominada al Premi d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea, coneguts com a Premis Mies van der Rohe del 2026.
És una de les quatre nominades que té Catalunya en aquests guardons.
I a partir d'aquest mes de juliol, els exàmens per l'obtenció del nivell d'anglès de la Universitat de Cambridge es podran fer a les instal·lacions del Consell Comarcal del Ripollès.
Una manera més d'acostar-se als serveis i evitar el desarrelament. Una prova pilot que començaria en un principi amb els nivells B2 i Advanced, amb la voluntat d'anar ampliant el ventall dels diferents nivells. Al desembre tindria lloc el segon examen.
Escoltem el president del Consell Comarcal, Amadeu Rosell.
I aquí hi té un pes molt especial el nostre compromís per fer que viure lluny dels grans centres de decisió i on es concentra més població no sigui un inconvenient, sinó el contrari. I sota aquest pretext, avui ens fa molt contents poder presentar aquest conveni que fa que una gran institució de transcendència mundial, com és la Universitat de Cambridge, es fixi en el Ripollès.
Terra Negra es torna a reeditar per recuperar la història dels carlins a la Garrotxa. El seu autor, Josep Santa Eulària, explica que és una de les obres que recorda més estima.
Banyolí i Amarre els Garrotxines remarca que ha fet petits retocs en la nova edició, però que no ha canviat especialment respecte a la primera edició, que va ser un èxit.
Què puc fer? I aleshores vaig inventar-me l'argument aquest. El temps, l'argument, també volia fer una novel·la en què la gent parlés amb la riquesa que parlaven abans, amb el lèxic del meu avi, amb el lèxic de la meva àvia, que és un llenguatge que jo trobo que és molt ric, també és molt divertit, amb les frases fetes, els refranys, hi ha 100 refranys en aquest llibre.
I ara parlem d'esports. L'Olot comença la segona volta visitant l'Eivissa i Illes Pitioses.
El conjunt olotino coneix la derrota a domicili contra l'equip balear en les dues ocasions que hi ha jugat. Els de Roger Vidal tanquen la primera volta fora dels llocs de descens i de play-out. El partit es jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia i es podrà seguir en directe per Ràdio Olot.
Però atenció, què n'esperen de la segona volta? Escoltem el tècnic Roger Vidal.
L'equip ha de seguir creient en el que s'està fent, sentint-se identificat amb la manera que tenim de jugar. Crec que que la majoria part de la plantilla era nova i ens hem adaptat molt ràpid. Tots tenim al cap, crec, la manera que volem jugar, que creiem que ens estem més còmodes, que per les característiques dels jugadors ens funciona millor, i ara, bueno, a partir d'aquí créixer, minimitzar els errors que ens han penalitzat i també veure, no, que hi ha moments que hem de fer més mal del que estem fent.
Albert Bassols és el nou entrenador del Club Esportiu Abadesenc.
El garrotxí, en passat com a jugador al Camprodon, Ripoll i el mateix Abadesenc, té experiència com a tècnic de futbol base. La seva voluntat és canviar l'estil i apostar per un model que es basi en tenir la pilota i practicar un joc ofensiu. La posada en escena serà aquest pròxim dissabte al camp del Cornellà.
La meva idea de joc, la manera que tinc jo d'entendre el futbol de quan jugava i el que he entrenat i entreno que futbol base, és tindre la possessió de la pilota, perquè crec que quan més estona tens tu el control de la pilota, menys coses en contra et poden passar, menys estona té la pilota el rival, i quan menys estona tingui la pilota el rival, doncs menys coses en contra et poden passar.
La marxa nadalenca d'Olot comptarà amb una samarreta especial per aquesta edició.
És una de les novetats de la prova, que preveu reunir a més de 200 persones aquest diumenge. El recorregut serà el de cada any, amb la tradicional pujada al Montsacopa.
Escoltem el seu director, és l'Olivier Domenico.
La gran novetat potser aquest any és que hem fet una inversió gràcies, doncs, a aquesta continuïtat que et donen tots aquests col·laboradors i sponsors. Hem fet una samarreta dedicada especialment a aquesta cursa, aquesta marxa, que és la primera vegada que la farem, i a veure si els números surten, i doncs mira, serà un record més que els corredors es podran i caminadors es podran emportar, perquè és veritat que s'ha de subratllar que també la participació de caminadors és important.
Esteu escoltant els 5 minuts més, és el despertador de referència a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès. Bon dia i bona hora, us parlen Aniol Puigvert i Joel Tallant.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot, i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Avui la pàgina econòmica marca el pols de l'actualitat informativa dels 5 minuts més. La indústria es consolida com el gran motor econòmic del Ripollès.
La comarca és la segona amb més empreses històriques de la província de Girona, però també és la comarca amb menys empreses de la demarcació. Pel que fa a la distribució, 3 de cada 4 empreses s'ubiquen a Ripoll, Sant Joan i Campdevànol.
Ha analitzat les dades amb Marc Roura.
El Ripollès és la comarca amb menys empreses de la demarcació de Girona. En total compta amb 433 societats mercantils repartides en 18 dels 19 municipis. Tot i aquest volum reduït, la comarca destaca per la presència d'empreses de gran dimensió, i és que el 10,2% de les societats són grans empreses, el percentatge més elevat de totes les comarques gironines. En conseqüència, el pes de les societats limitades se situa en el 89,8%, el més baix també de la demarcació. Pel que fa a la distribució territorial, la major part de la facturació empresarial es concentra a les principals poblacions. El 73,3% de les empreses estan ubicades a Ripoll, Sant Joan de les Abadeses i Campdevànol. A Ripoll hi ha 187 empreses que facturen conjuntament 310 milions d'euros. A Sant Joan, 55, amb una facturació de 125 milions, i a Campdevànol, 44, que generen 124 milions d'euros. A Campdevànol també és on s'ubica l'empresa amb més volum de negoci de la comarca, Comforça, amb gairebé 4 segles d'història. La segueixen Soler i Palau, amb seu a Ripoll, especialitzada en motors i equips de moviment d'aire i calefacció, i CBG, líder en la comercialització de productes italians. A Sant Joan de les Abadeses destaca Fibran, dedicada a la producció de tripes de col·làgen. La radiografia empresarial del Ripollès evidencia una forta dependència del sector industrial i una presència més limitada del sector serveis en termes de facturació. El 60,3% del volum de negoci comarcal correspon a la indústria, el segon percentatge més alt de la demarcació, mentre que els serveis representen el 31,5%, el valor més baix entre les comarques gironines. Aquesta estructura també reflecteix en l'ocupació. El 57% dels llocs de treball són industrials i el 31% correspon al sector serveis. La construcció, per la seva banda, concentra el 9,6% de l'ocupació i el sector primari el 2,1%. De cara al 2026, les previsions apunten a un increment de la facturació del 6,2% al Ripollès, una evolució lleugerament inferior a la prevista per al conjunt de la província de Girona.
Gràcies a Marc, la baixada de preus de les marques i les ajudes per part de les administracions augmenten les vendes dels vehicles elèctrics a la Garrotxa. Des de Hyundai Olot expliquen, per exemple, que han tingut un augment del 20% de les vendes amb aquesta tipologia de vehicles durant el 2025. A més, també ha augmentat la utilització del cotxe híbrid, que se situa al voltant del 70% del venut.
Aquest 2025, les vendes de cotxes a la Garrotxa han crescut un 9% respecte al 2024. Els vehicles híbrids i elèctrics han anat guanyant terreny. Des de Hyundai Olot expliquen que l'híbrid i l'endollable han tingut una pujada important de demanda en comparació amb el de combustió de benzina. El comercial de Hyundai Olot, Esteve Gasiot, explica els avantatges de la utilització dels vehicles més sostenibles.
Una pujada impressionant, el qual s'ha transformat en una baixada de les emissions de gasos. Estem molt a prop de l'objectiu dels 96 grams que es vol assolir, i això sumat a les notícies que van començant a sortir de que Europa vol relaxar una mica el tema de l'implement del vehicle elèctric en detriment del de combustió, bueno, ens fa que ens dona la sensació que el mercat està tornant a agafar molta confiança.
Tot i això, els vehicles de combustió encara tenen recorregut després que Europa hagi anunciat que els donaria uns anys més de marge. Això també s'ha vist repercutit en les vendes.
Han apostat per baixar preus del vehicle elèctric fent més campanyes de descomptes, tinguent incentius comercials i sumat a les ajudes estatals. Ara sembla que el pla Moves en breu farà un canvi, sortirà un nou pla, el pla Pro, que han dit, que veurem en quines condicions es mou, perquè semblaria que són ajudes directes a la matriculació, el qual també ens serà favorable. Tot això fa que s'ha incrementat la venda de l'elèctric per aquests dos factors, no? La baixada de preu de les marques i les ajudes.
Gasiot explica que un dels grans avantatges dels vehicles elèctrics és el baix consum en desplaçaments curts. L'elevat preu que tenien provocava el rebuig d'alguns compradors. Tot i això, les previsions per al 2026 a la comarca són bones.
Continuarà pujant el mercat. Sembla que el mercat descares el 2026 pot continuar amb la línia que està ascendent d'ara. Es confirmarà també el del tema de l'elèctric i de l'híbrid. De fet, estem apostant molt pels temes elèctrics i híbrids, amb incorporacions que segurament tindrem durant el 2026 en què implementarem més vehicles híbrids que no teníem. Això ens dona unes molt bones perspectives pel 26.
A la Garrotxa, els tipus de vehicles que més s'han venut aquest 2025 són els SUV i els 4x4, una tendència consolidada des de fa temps a la comarca.
Aquests dies, aquestes últimes hores, estem veient el tall de carreteres, el tall de les principals artèries del país, concretament a la Jonquera. S'hi acumulen llargues cues de camions que no poden passar com a conseqüència de les protestes dels pagesos. Doncs bé, els transportistes gironins critiquen que sempre hagin de pagar ells les conseqüències d'aquestes manifestacions. Diuen que s'ha de garantir el dret a la lliure circulació que recull la Constitució espanyola.
Si els empresaris mostren la solidaritat amb les causes que defensen els pagesos i afegeixen que ells són una baula de l'engranatge del sector primari. Malgrat tot, creuen que és intolerable que la Generalitat permeti el tall de circulació en punts crítics com ara l'accés al port de Tarragona o l'AP7 i la Nacional 2 a Girona, l'enllaç per carretera de la península Ibèrica amb el continent europeu. La patronal recorda que entre el 2024 i el 2025 van acumular pèrdues milionàries per les protestes a la carretera i ara demanen que s'actuï amb rapidesa. El director de l'AC-Trans a Girona és Jordi Esparreguera.
Entenent que és molt difícil parar amb persones o amb furgonetes més de 100 tractors que volen bloquejar una via, s'ha actuat ràpid i a hora d'ara tenim retencions, però no tenim aquells bloquejos massius que hi havia hagut altres vegades. S'ha actuat bastant bé, s'està coordinant bastant bé amb França, on també hi ha manifestacions, i a nivell tècnic s'està fent la feina el més adequada que es pot dins de les circumstàncies, però el problema de base és que aquest tall no estava autoritzat.
La patronal posa el focus en el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, perquè ha anunciat aquest mateix dijous que el tall de Girona estava autoritzat i no ho estava. A més, retreuen que ja es van ofendre amb Ordeig amb l'inici del brot de la pesta porcina perquè van assenyalar un transportista com a transmissor. Per això demana al govern que defensi els transportistes.
I estem enfadats a nivell polític també, perquè el conseller d'Agricultura ha dit que el tall sí que està autoritzat, no ho estava, i és el mateix conseller que també va dir que la peste porcina venia del l'entrepà contaminat d'un transportista. I això no ho podem tolerar. I demanem a la Conselleria de Transports que també actuï ens representi i ens defensi.
Jordi Esparreguera assenyala que les mobilitzacions no necessàriament s'han de fer a la carretera per tenir un gran impacte i que hi ha més llocs per manifestar-se generant un impacte en l'economia però sense afectar els transportistes.
Recordeu que des d'aquest gener és obligatori portar el cotxe un dispositiu lluminós per avisar la resta de conductors en cas d'avaria, accident o qualsevol altre problema que faci aturar el vehicle al voral de la carretera. De moment, els Mossos d'Esquadra han dit que no multaran aquells vehicles que no en portin, però això serà només durant aquestes primeres setmanes de gener. L'aparell en qüestió, conegut com a B16, substitueix els triangles d'emergència, és una balisa que emet una llum d'alta intensitat i es connecta amb la DGT per saber la ubicació del vehicle. Ens ho explica la Natàlia Moreno.
Amb l'objectiu d'avançar en l'àmbit de la seguretat viària i la reducció d'accidents, la Direcció General de Trànsit ha obligat a tots els conductors a dur el dispositiu B16 que vol reemplaçar els triangles de senyalització de perill. Es tracta d'una petita balisa de color groc que s'ha de posar damunt del cotxe en cas que el conductor pateixi un accident o avaria que li impedeixi continuar amb la conducció. Ho explica la subdirectora de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit, Anna Pinto.
Dispositiu de localització del vehicle i, a més, una targeta SIM per poder-se connectar amb els centres de gestió del trànsit i veure que allà hi ha un vehicle a la calçada immobilitzat per avaria, per accident, pel que sigui. Si no hi ha connectivitat, aquesta balisa no serà legal.
De fet, fa temps que des de la Direcció General de Trànsit va anunciar que seria obligatori a partir de l'1 de gener, un aspecte que ha generat molta controvèrsia sobre la seva utilització i també sobre les que són homologades i les que no ho són. Pinto explica quines són les diferències entre unes i altres.
Consultin, no?, amb el venedor i mirin l'etiqueta. Mirin l'etiqueta, que hi hagi aquesta connectivitat, aquest dispositiu GPS i aquesta targeta SIM i que estigui homologada.
El procediment per poder-la utilitzar és el següent. Un cop el cotxe queda avariat i no es pot moure de la calçada, cal obrir la finestra sense sortir del cotxe, engegar la balisa i posar-la sobre el sostre del vehicle. L'obligatorietat és a dins i fora d'Espanya i es veu a un quilòmetre de distància. A més, hi ha d'haver una balisa per cotxe i en cas de les motocicletes no és obligat portar-la. La balisa emet una llum 360 graus d'alta intensitat i de forma intermitent i contínua durant mitja hora. A més, porta una bateria amb una vida de 18 mesos.
Esports, l'Olot comença la segona volta visitant l'Eivissa Illes Pitioses.
La Unió Esportiva Olot comença una segona volta que es preveu complicada i ajustada pel que fa a la classificació. Molts equips involucrats en aquesta lluita per no caure en llocs de descens fan que els partits signifiquin més que 3 punts. Olot iniciarà aquesta segona fase de la Lliga fora dels llocs de descens i del play-out. Els números del conjunt olotí no són del tot dolents, perquè tot i que no hagin perdut com a local en tota la primera volta, la signatura pendent continua sent la d'aconseguir sumar punts fora de casa. Ho explica Roger Vidal, entrenador de la Unió Esportiva Olot.
L'equip ha de seguir creient en el que s'està fent, sentint-se identificat amb la manera que tenim de jugar. Crec que la majoria part de la plantilla era nova i ens hem adaptat molt ràpid. Tots tenim el cap, crec, la manera que volem jugar, que creiem que ens estem més còmodes, que per les característiques dels jugadors ens funciona millor i ara, bueno, a partir d'aquí créixer, minimitzar els errors que ens han penalitzat i també veure, no?, que hi ha moments que hem de fer més mal del que estem fent.
El primer rival d'aquesta segona volta serà l'Eivissa i les Pitioses. L'equip balear es troba a dues posicions per sobre de la Unió Esportiva Olot. Això significaria que una victòria de l'Olot faria escalar una posició com a mínim a la classificació. Cal destacar que la Unió Esportiva Olot encara no coneix la derrota a domicili contra l'equip balear, ja que en les dues ocasions que hi ha jugat, una van empatar i la temporada passada es van imposar els olotins amb gol de Pau Salvans. Vidal analitza el rival d'aquest diumenge.
Rival amb unes característiques semblants, és a dir, estan jugant molt semblant a quan van venir aquí a casa. Sí que és veritat que han recuperat algun jugador de qualitat i també que anem a un camp que no és el seu, no és el que solien jugar, és un camp, ja acabem l'any passat, el camp de Sant Rafel, amb dimensions més reduïdes i que hem de dominar, no? Estem cansats d'anar fora i no treure punts, estem cansats d'anar fora i a camps que poder no se'ns donen tan bé i palmar i estem treballant per adaptar-nos ja des de ja a aquesta situació.
El partit entre Eivissa i Olot jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia al camp municipal Sant Rafel, un camp de gespa artificial i de dimensions reduïdes. El partit es podrà seguir en directe per Ràdio Olot a partir de 11:45 del migdia, mitja hora abans del xiulet inicial.
I Albert Bassols és el nou entrenador de l'Abadesenc.
El club esportiu Abadesenc té nou entrenador.
El garrotxer Albert Bassol serà l'encarregat d'intentar capgirar la situació dels santjoanins, que han tingut un primer tram de temporada irregular i ja estan a 11 punts del líder, amb un partit més. Bassols té una àmplia trajectòria com a jugador i a la comarca ha vestit la samarreta del Ripoll, el Camprodon i el mateix a Badesenc. Però com a entrenador, aquesta serà la seva primera experiència en un primer equip. La seva intenció és imposar el seu model de joc.
La meva idea de joc, la manera que tinc jo d'entendre el futbol de quan jugava i el que he entrenat i entreno que futbol base, és tindre la possessió de la pilota, perquè crec que quan més estona tens tu el control de la pilota, menys coses en contra et poden passar, menys estona té la pilota el rival, i quan menys estona tingui la pilota el rival, doncs menys coses en contra et poden passar.
Bassols no arriba sol, i és que també incorpora com a segon entrenador el ripollès Isma Grisalvo, amb qui guarda una gran relació de la seva època com a jugador. El tècnic ja ha tingut un primer contacte amb la plantilla, del qual està molt satisfet.
Varis jugadors havia jugat amb ells. La meva última etapa aquí a la Badesenc hi havia coincidit amb alguns dels jugadors que hi ha a la plantilla, i la veritat que molt content. Una plantilla amb jugadors amb molt de peu, cosa que és el que m'agrada a mi, i joves i amb ganes, amb ambició, que realment és el que desitjo jo.
Albert Bassols assegura que la junta del club no li ha demanat cap posició a la classificació, però també deixa clar que és ell mateix qui marcarà un nivell d'exigència alt.
Jo sóc una persona molt ambiciosa. Sóc realista, però sóc molt ambiciós, i com més a dalt estiguem, millor. Aquest és l'objectiu. Si podem quedar primers, no em conformo amb quedar segon. Si puc quedar segon, no em conformaré amb quedar tercer. Si un partit podem fer 4 o 5 gols, no em conformaré amb fer-me 2. Sóc una persona molt ambiciosa i com sempre espero que està el més amunt possible.
El nou entrenador debutarà en competició oficial aquest pròxim dissabte a les 4 de la tarda al camp de l'agrupació esportiva Cornellà de Terri, amb la voluntat de començar amb bon peu.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Només fins al 31 de gener amb Xinxin de Flelu, emporta't dues ulleres més per un euro més. I amb la targeta regal, les terceres per tu o per regalar, i també per al sol i progressives. Dues ulleres més per un euro més amb Xinxin de Flelu. Vegeu-ne les condicions a l'òptica.
T'esperem a la teva òptica Helena Flelu d'Olot, a la plaça Clarà, número 1.
Miau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau, uau, l'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs, o si no que truqui al teu amo al 972-26-84-16.
Piu, piu, jo de tu vindria volant. Ah, no, que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot, els que més saben t'ho recomanen.
Tens un nou projecte per casa teva?
Amb Fes Més ho tens molt fàcil. Ho tenim tot en bricolatge per renovar qualsevol estança de casa teva. El bany, la cuina, el menjador. Vine a les nostres botigues i t'assessorarem en el teu projecte.
I si entres a fesmes.com podràs fer-te la targeta client amb només 2 clics. I tens molts avantatges. Amb Fes Més, fes-ho a mida.
Autoelèctric Haisa. La nostra marca ho diu tot. Qualitat. Cotxe, sigui quin sigui el teu model, servei el que tu et mereixes. Electrònica i mecànica de l'automòbil. Reparació, lloguer i venda de màquines electroportàtils. Autoelèctric Haisa. Ens diferenciem en el servei. Autoelèctric Haisa. A la carretera de Sant Joan de les Abadesses 30 d'Olot. Demana cita prèvia a la nostra web haisa.cat o truca al 972 26 15 30.
Busques una veu familiar a l'altra banda del telèfon? Busques el servei tècnic de proximitat que trobaves a faltar? Som aquí, Nexia, la nova operadora d'internet de la Garrotxa. Perquè connectar no és només tenir cobertura. Consulta les millors ofertes en fibra i telefonia fixa i mòbil trucant al 872-200-555 o entra a nexiatel.cat. Nexia, com a casa. A Nexia, sempre hi som.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Bon dia, són 8:45 del matí. Recapitulem els continguts informatius de la jornada. Si ara mateix us acabeu d'incorporar a la nostra sintonia, heu de saber que el dia va de tot això.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Va d'economia. La indústria es consolida com el gran motor econòmic del Ripollès.
La comarca és la segona amb més empreses històriques de la província de Girona, però també és la comarca amb menys empreses de la demarcació. Pel que fa a la distribució, 3 de cada 4 empreses s'ubiquen al Ripoll, Sant Joan i Campdevànol.
La baixada de preus de les marques i les ajudes de les administracions augmenten les vendes dels cotxes elèctrics a la Garrotxa.
Des de Hyundai i Olot expliquen que han tingut un augment del 20% de les vendes amb aquesta tipologia de vehicles durant el 2025. A més, també ha augmentat la utilització del vehicle híbrid, que se situa entorn del 70% de les vendes.
Escoltem Esteve Gassiot.
Continuarà pujant el mercat. Sembla que el mercat al descares del 2026 pot continuar amb la línia que està ascendent d'ara. Es confirmarà també el del tema de l'elèctric i de l'híbrid. De fet, estem apostant molt pels temes elèctrics i híbrids, amb incorporacions que segurament tindrem durant el 2026, en què implementarem més vehicles híbrids que no teníem. Això ens dona unes molt bones perspectives pel 26.
Els transportistes critiquen la connivència del govern amb les protestes pageses. La patronal se solidaritza amb el col·lectiu, però assegura que la carretera no és l'únic lloc per tal de manifestar-se.
I estem enfadats a nivell polític també, perquè el conseller d'Agricultura ha dit que el tall sí que està autoritzat, no ho estava, i és el mateix conseller que també va dir que la peste porcina venia del l'entrepà contaminat d'un transportista. I això no ho podem tolerar. I demanem a la Conselleria de Transports que també actuï, que ens representi i ens defensi.
És el director de l'AC-Trans a les nostres comarques, Jordi Esparreguera. Per cert, hi ha hagut un accident de trànsit a la carretera de Santa Pau en direcció a Olot. Per causes desconegudes, el conductor d'un vehicle ha perdut el control i el cotxe ha quedat just situat a sobre de la valla protectora de la carretera, com si fes, diguem-ne, un exercici d'equilibrisme. Una imatge que podeu veure a les xarxes socials dels nostres mitjans. Des d'aquest gener és obligatori portar al cotxe un dispositiu lluminós per avisar la resta de conductors en cas d'avaria, accident o qualsevol altre problema que faci aturar el cotxe al voral de la carretera. Els Mossos anunciaven ahir que de moment no multaran aquestes primeres setmanes a l'espera de que els usuaris doncs acabin de tenir aquest nou element.
La parella en qüestió, conegut com a B16 i que substitueix els triangles d'emergència, és una balisa que emet una llum d'alta intensitat i es connecta amb la DGT per saber la ubicació del vehicle.
Escoltem la subdirectora de Seguretat Viària, Isana Pintó.
Dispositiu de localització del vehicle i, a més, una targeta SIM per poder-se connectar amb els centres de gestió del trànsit i veure que allà hi ha un vehicle a la calçada immobilitzat per avaria, per accident, pel que sigui. Si no hi ha connectivitat, aquesta balisa no serà legal.
Vilallonga comptava fins ara amb dos desfibriladors al municipi, situats un als baixos de l'Ajuntament i l'altre a la piscina. Doncs bé, n'ha comprat més.
Des de fa poc, el consistori n'ha adquirit 3 més per tal de donar cobertura als nuclis més aïllats, la Roca, Abella i Tregurà. El cost total gira entorn als 17.000 euros.
L'alcalde espera Sau.
Una mica també a petició de dos regidors que viuen a la Roca i a Abella, l'Ajuntament va considerar doncs, que si bé Vilallonga estava ben abastit en aquest sentit, perquè en tenim dos, en tenim un aquí i un altre a la zona de la piscina, els altres pobles estaven una mica, bueno, sense cap protecció, sense cap protecció en aquest sentit, i clar, queda lluny. Llavors van dir, doncs val, farem un esforç econòmic i en posarem una a la Roca, una Vella i una Tregurà.
Anem als esports, perquè la Unió Esportiva Olot comença la segona volta visitant l'Eivissa i Illes Pitiuses. El conjunt olotí no coneix la derrota a domicili contra l'equip balear en les dues ocasions que hi ha jugat. Els de Roger Vidal tanquen la primera volta fora dels llocs de descens i de play-out.
El partit es jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia i es podrà seguir en directe per Ràdio Olot.
Rival amb unes característiques semblants, és a dir, estan jugant molt semblant a quan van venir aquí a casa. Sí que és veritat que han recuperat algun jugador de qualitat i també que anem a un camp que no és el seu, no és el que solien jugar, és un camp, i acabem l'any passat, el camp de Sant Rafel, amb dimensions més reduïdes, i que hem de dominar, no? Estem cansats d'anar fora i no treure punts, estem cansats d'anar fora i a camps que poder no se'ns donen tan bé i palmar, i estem treballant per adaptar-nos ja des de ja a aquesta situació.
I Albert Bassols és el nou entrenador del Club Esportiu Abadesenc. El Garrotxí ha passat com a jugador al Camprodon, al Ripoll, i el mateix Abadesenc té experiència com a tècnic en futbol base.
La seva voluntat és canviar l'estil i apostar per un model que es basi en tenir la pilota i practicar un joc ofensiu. La posada en escena en partit oficial serà aquest pròxim dissabte al Camp del Cornellà.
La meva idea de joc, la manera que tinc jo d'entendre el futbol de quan jugava i el que he entrenat i entreno que futbol base, és tindre la possessió de la pilota, perquè crec que quan més estona tens tu el control de la pilota, menys coses en contra et poden passar, menys estona té la pilota el rival, i quan menys estona tingui la pilota el rival, doncs menys coses en contra et poden passar.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Traiem el cap a l'exterior. L'Oriol Junqueras diu que l'acord de finançament respecta l'ordinalitat i aporta 4.700 milions d'euros més a Catalunya.
El dirigent d'Esquerra destaca, després de reunir-se amb Sánchez a la Moncloa, que falta l'acord sobre la recaptació de l'IRPF i que, per tant, no es donen encara les condicions per negociar pressupostos.
Por tanto, hay un acuerdo respecto a la ordinalidad y en este caso para Cataluña representa y para la sociedad catalana representa unos 4.700 millones más. Para el gobierno de Cataluña representará un incremento en su capacidad presupuestaria de aproximadamente un 12%.
L'Església accepta compensar les víctimes de pederàstia amb la supervisió del defensor del poble.
Les indemnitzacions les pagarà l'Església a víctimes d'abusos ja prescrits després d'un acord amb el govern espanyol en què el Vaticà ha tingut un paper imprescindible.
Alberto Núñez Feijóo declara davant la jutgessa de la Dana per explicar què van parlar amb Mazón.
El líder del PP declararà per videoconferència com a testimoni perquè expliqui quina informació li va traslladar Carlos Mazón el dia dels aiguats.
En el cas Jovany surt de la presó el principal sospitós del crim, Santi Laiglesia.
En presó preventiva des del novembre, l'Audiència de Barcelona considera que no hi ha risc de fugida i el deixa en llibertat provisional a l'espera del judici.
Venezuela allibera presos polítics, entre els quals hi ha 5 espanyols.
El president del Parlament venezolà, Jorge Rodríguez, ha assegurat que es tracta d'un nombre significatiu de presos polítics, incloent-hi alguns estrangers.
El règim iranià talla internet per frenar les protestes que han causat 45 morts en 12 dies.
Les manifestacions s'han estès a més de 100 ciutats d'arreu del país i la policia reprimeix uns manifestants cada vegada més decidits.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Anem a la previsió del temps. Dani Ramírez, què ens espera aquest cap de setmana?
Avui el dia ve marcat pel vent de ponent a cotes altes al Montseny. A dalt de tot, amb 0 graus, han arribat a gairebé 140 per hora. Realment una sensació de fredor extrema. 70 per hora pel que fa al vent de ponent també a Muntanyola. Tota la zona de la Selva, les Guilleries, Osona, sud d'Osona sobretot, Montseny és on més picarà aquest vent de ponent, també cap a la zona nord del Cap de Creus, i a la tarda i al vespre en punts del Pirineu girant cap a mestral, cap a nord-oest. De moment, sol i núvols, més aviat clarianes, a la tarda, vespre, sobretot a la nit, ruixats a moltes zones interiors i del nord de Girona, menys probables a la Costa Brava Sud, cap a la Selva, i en canvi a l'Alt Empordà algun ruixat de tempesta i calamarsa. La temperatura anirà baixant, la cota de neu 1.300, 1.200, i a última hora del dia, per tant ja a mitjanit, podria baixar cap als 900 metres. Una nevada que de moment serà feble durant la tarda i el vespre, Cerdanya, Ripollès, fins i tot a última hora del dia cap a l'Albera, però de nit es pot intensificar aquesta nevada i podrien caure 20-30 centímetres a l'Alta Cerdanya, 10-20 centímetres al nord del Ripollès, la nevada més forta cap al Vallespir, el Conflent, el Canigó, una bona nevada que pot deixar més d'un pam de neu, i ja diem, baixant a 900 metres. Demà un dia fred, restes de nevada, de torb, la temperatura baixarà notablement i sembla que diumenge s'imposaria el sol, ja sense ruixats, amb ambient fred de matinada, però de dia recupera la temperatura. El fred pot durar dos o tres dies més, sobretot de nit, però dimecres pujarà notablement. Dimecres arriba un front, però amb vent de sud-oest la cota de neu seria altíssima, més de 2.000 metres. Això ja dimecres que ve. En definitiva, un ambient marcat per aquesta nova refrescada dissabte i aquesta nevada que pot ser important a la zona nord del Pirineu, doncs la nit de divendres a dissabte. I destaquem que aquesta matinada han baixat a 5 sota 0 la Tosa, 4 sota 0 Ull de Ter, 2 graus a Olot, 3 graus a Mieres, 3 graus a la Vall d'en Bas, 3 graus a Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador i 10-11 graus al Cap de Creus.
A Bassols Energia sabem que el futur es construeix amb constància i amb gestos que sumen. Per això hem creat la Guardiola Universal, perquè cada cop que comparteixes energia, estalvies o compres a comerços locals, acumules recompenses. I també perquè cada any que continues amb nosaltres, la teva Guardiola creix amb el nostre pla de fidelitat. És la nostra manera de dir-te gràcies per confiar-hi, per cuidar l'entorn i fer xarxa al territori. Entra a bassolsenergia.com i descobreix com la teva energia pot tornar-te molt més del que imagines. Bassols Energia, d'aquí, com tu. 5 minuts més.
A Vilallonga de Ter han fet una adquisició important per la nostra salut. Fins ara comptaven amb dos desfibriladors al municipi, situats un als baixos de l'Ajuntament i l'altre a la piscina. Doncs bé, des de fa poc, l'Ajuntament n'ha adquirit tres més per tal de donar cobertura als nuclis més aïllats. En aquest cas, a La Roca, Abella i Tregurà. El cost total gira al voltant dels 17.000 euros. Més detalls amb la Laura Segó.
Els dos desfibriladors que disponia fins ara al poble de Vilallonga de Ter se li sumen des de fa poc tres més que s'han instal·lat en la resta dels nuclis del terme, La Roca, Abella i Tregurà. Uns dispositius que donen cobertura als veïns i veïnes d'aquestes zones més allunyades de Vilallonga. Pere Sau, alcalde de Vilallonga de Ter.
Una mica també a petició de dos regidors que viuen a La Roca i a Abella, l'Ajuntament va considerar doncs, que si bé Vilallonga estava ben abastit en aquest sentit, perquè en tenim dos, en tenim un aquí i un altre a la zona de la piscina, els altres pobles estaven una mica bueno, sense cap protecció en aquest sentit, i clar, queda lluny. Llavors van dir, doncs val, farem un esforç econòmic i en posarem una a La Roca, una a Abella i una a Tregurà. I ara, en aquests moments, doncs, penso que tenim molt estratègicament doncs, 5 dies que bé, per seguretat de la gent, doncs, penso que és important, no? És un esforç econòmic que crec que val la pena.
D'aquesta manera, Vilallonga compta ja amb un total de 5 dispositius DEA. Els dos primers es troben als baixos de l'Ajuntament i a la piscina. El cost dels desfibriladors els assumeix el propi consistori amb fons propis, amb un pressupost que ronda els 17.000 euros.
Gràcies, Laura. A Sant Joan de les Abadesses, l'Ajuntament ha posat a licitació una de les fases d'obres de rehabilitació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, amb l'objectiu de convertir-la en un bloc d'habitatges públics. Aquests treballs serviran per rehabilitar l'edifici energèticament parlant, instal·lant, entre d'altres, una caldera de biomassa, Guido Sengerote.
El projecte de tenir habitatge públic a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sant Joan de les Abadesses agafa embranzida. El consistori santjoaní ha posat a licitació una primera fase d'obres que suposarà, entre altres, la instal·lació d'una caldera de biomassa per millorar l'eficiència energètica de l'edifici. En parla Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan.
Un període obert que durarà pràcticament tot el mes de gener i, finalment, si tot va bé, esperem el febrer ja començar les obres d'aquesta primera fase, que estem parlant d'un import d'uns 250.000 euros aproximadament, d'un total de pràcticament 700.000 euros que va a la rehabilitació de tota la caserna. En aquesta primera fase ens centrarem en temes bàsicament d'eficiència, que són aquells que ens venen subvencionats en aquests moments encara per programes europeus.
També hi ha previstos treballs per millorar la façana i l'aïllament tèrmic de l'antiga caserna, tot amb la idea de posar-lo al dia en l'àmbit de sostenibilitat de l'edifici. Tot i que de moment només s'ha posat a licitació aquesta part del projecte, el consistori vol posar peu a l'accelerador al projecte complet.
Intentarem, per tant, que aquesta obra no pari i intentarem que el 2027 ja puguem tenir la caserna acabada, rehabilitada i, per tant, ja puguem treure doncs, a concurs tot aquest conjunt d'habitatges que finalment doncs, seran nous que podran acabar sortint per atendre les necessitats d'habitatge de Sant Joan i Sant Joanines.
L'Ajuntament marca els tempos de finalització al 2027.
La Comissió Europea i la Fundació Mies van der Rohe han anunciat les 40 obres seleccionades per al Premi d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea. Entre les 40 obres seleccionades hi apareix la Plaça Major d'Olot, el projecte Espai Públic, Patrimoni, Habitatge i Vida Urbana d'Olot d'un parell d'arquitectes, Pep de Solà Morales Arquitectes i Quim Domena. Entre les nominades n'hi ha 3 més de catalanes. En números generals, Espanya n'inclou 7. Al llarg de 3 dies de deliberacions a Barcelona, el jurat ha examinat l'estat actual de l'arquitectura a Europa, reflexionant sobre el doble objectiu d'oferir una arquitectura de qualitat per tothom i alhora contribuir als objectius climàtics del Pacte Verd Europeu. En un comunicat han destacat que les 40 obres seleccionades exemplifiquen com els arquitectes assumeixen la responsabilitat de projectar de manera ètica, sostenible i amb un impacte social a llarg termini. Bones notícies si heu d'aprendre anglès, perquè a partir d'aquest mes de juliol els exàmens per l'obtenció del nivell d'anglès de la Universitat de Cambridge es podran fer a les instal·lacions del Consell Comarcal del Ripollès. Una manera més d'acostar els serveis i evitar el desarrelament. Una prova pilot que començaria en un principi amb els nivells B2 i Advanced, amb la voluntat d'anar ampliant el ventall dels diferents nivells. Al desembre tindria lloc precisament el segon examen.
El Ripollès torna a ser pioner i de referència per als municipis i comarques més aïllades de les grans ciutats. Aquest dimecres assignava el conveni que ha de democratitzar l'obtenció de la certificació del nivell d'anglès de la Universitat de Cambridge a la comarca. Des del Consell Comarcal cediran les instal·lacions per la realització en un primer moment d'exàmens dos cops l'any. Escoltem Amadeu Rosell, president del Consell Comarcal, i Central Pérez, vicepresidenta.
I aquí hi té un pes molt especial el nostre compromís per fer que viure lluny dels grans centres de decisió i on es concentra més població no sigui un inconvenient, sinó al contrari. I sota aquest pretext, avui ens fa molt contents poder presentar aquest conveni que fa que una gran institució de transcendència mundial, com és la Universitat de Cambridge, es fixi en el Ripollès i amb el nostre suport i acosti els seus serveis.
Que es faran en aquesta seu del Consell Comarcal, que venen a establir doncs, amb una universitat, com deia el president, de prestigi com és Cambridge, reconeguda internacionalment, i que faran doncs, que tots aquells alumnes que estudien anglès tant a les acadèmies com per lliure puguin venir a fer aquí els exàmens. D'aquesta manera ho acostem tant humanament com territorialment al servei, no? Que és una cosa que comarques petites i de muntanya com les nostres doncs, no podem perdre de cap de les maneres.
La primera data de la prova pilot serà a finals del mes de juliol i es començaria amb el nivell B2 i Advanced, amb la voluntat d'anar incorporant els altres nivells en funció de la demanda real. El segon examen tindria lloc el mes de desembre. Elena Mas, Aula EMI, Judit González de la Fundació Cambridge, Oriol Sanyes, codirector de Carmelier Language.
Des dels més petits, que és els pre-A1 starters, que comencen des dels 6 anyets, fins a... no hi ha límit d'edat, no? Diguéssim, fem tots els nivells fins al C2.
Molt contenta i em fa molta il·lusió poder-vos dir que sou el primer Consell Comarcal amb el qual signem un conveni com aquest, per tant, espero que sigui el primer de molts, però heu posat la primera pedra i en això sempre estarem eternament agraïts des de la universitat i esperem estar a l'alçada del que necessiten els vostres alumnes, a les escoles i els candidats en general que es vulguin presentar.
D'aquesta manera tindrà més opcions, doncs també és algo que creiem molt, molt bo, i res, que és una feina que portem molts anys fent, donant veu doncs, a la Universitat de Cambridge amb aquests exàmens, i ara poder-ho fer oficial doncs, també ens enorgulleix, i que Ripoll pugui tenir seu, doncs això lògicament també ens agrada.
El Ripollès torna, per tant, a posar la primera pedra en una iniciativa per apropar serveis al territori i, en aquest cas, democratitzar l'accés a un examen més enllà de l'acadèmia privada.
Avui hem de tornar a parlar del temps, perquè la inestabilitat meteorològica i les precipitacions poden persistir uns dies més. Ho assenyala l'índex negatiu conegut com a NAO, l'oscil·lació de l'Atlàntic Nord. Marca, quan és negatiu, que les borrasques del nord d'Europa arriben fins al sud de la península Ibèrica i es desplacen cap amunt fins a arribar a casa nostra. El resultat és la llevantada de Nadal i la pluja, neu i fred intens dels darrers dies. N'hem parlat amb l'observatori, amb l'observador meteorològic Jordi Zapata, que coneix molt bé quines són les característiques del nostre clima.
Segons l'observador meteorològic garrotxí Jordi Zapata, des de fa unes setmanes estem immersos en un índex nau negatiu. L'oscil·lació de l'Atlàntic Nord negativa propicia l'arribada de borrasques fins al sud de la península Ibèrica, procedents al nord d'Europa.
Que fa que les depressions circulin cap a baix, cap a, diguéssim, es formen a la, a la zona, diguéssim, polar, i baixen cap a latituds més baixes. Però que arribin a zones com, per exemple, l'estret de Gibraltar o Cadis, que són les que després arriben cap a la Mediterrània, ha d'haver-hi una facilitat de pressions. Per tant, ara estem en una època en la qual es permet viatjar aquestes depressions. Per tant, això, bueno, és una situació que feia temps que no teníem i s'ha manifestat amb aquesta llevantada. Aquesta llevantada de Nadal, aquesta més petitona que tenim ara, per tant, semblaria que estem en una època bastant favorable per les precipitacions.
Segons Zapata, des de mitjans de desembre estem instal·lats en aquesta anomalia de pressions i s'espera que encara puguem tenir algunes setmanes més d'inestabilitat meteorològica i, per tant, possibilitat de pluges. Ara feia temps que no passava.
Aquestes diferències de pressió, que són les que faciliten la mobilitat de les baixes i de les altes, hi ha uns punts planetaris en els quals els patrons són molt, diguéssim, iguals, com per exemple són les zones monsòniques, que també són diferències de pressió, però més o menys hi ha un calendari establert. Després hi ha el Niño i la Niña, que també són aquests episodis que són més duradors, que afecten, diguéssim, la zona del Pacífic, que també més o menys cronològicament ho tenim establert. I després hi ha aquest altre, que és el que afecta la zona de l'Atlàntic, que és menys, diguéssim, menys durador i més descontrolat.
A diferència del que passa ara, quan l'índex nau és positiu, les borrasques tendeixen a circular a latituds més altes respecte a la zona on vivim i les precipitacions no arriben a Catalunya. El que sol ser més habitual és que les borrasques es quedin a la zona de Galícia i Portugal i sovint, quan arriben a Catalunya, ja són seques.
Gràcies, Gerard Puigdemont. Anna Martí pren possessió de la presidència de l'Orfeó Popular Olotí. Assegura que mantindran les coses que funcionin igual, però sí que creuen que poden millorar en alguns aspectes. A més, la companyia petita ja compta amb una quinzena de nens de totes les edats. Aproximadament presentaran la seva següent obra en el termini d'un parell de mesets i ja avança que seran un clàssic adaptat. Escoltem a la nova presidenta de l'entitat.
I millorar aquelles parts que creiem que encara poden anar més bé de l'Orfeó. Aconseguir nous socis, que això sempre costa molt. Mantenir totes les activitats, que són moltes, i a l'Orfeó estem molt orgullosos de que hi hagi moltes produccions pròpies, o sigui, que sigui gent de l'Orfeó, que ho dirigeixi, que ho faci, que tenim també músics, tenim, hi ha moltes coses que es fan des de casa i amb qualitat.
I avui també hem de parlar de Terra Negra, que es torna a reeditar per recuperar la història dels carlins a la Garrotxa. Ens ho explica en Roger Isern.
Terra Negra fa bon pa és una de les frases amb les que resumeix Josep Santa Eulàlia la seva novel·la Terra Negra, una obra que se situa en el principi de la Tercera Guerra Carlina, l'any 1872, amb protagonisme per un jove seminarista de nom Fèlix Quintana. La seva història es veu en aquesta obra, que ressegueix la seva evolució personal i alhora narra una història d'amor amb l'Ena Grau, filla d'un industrial olotí partidari dels liberals. Tot plegat transcorre a la zona de la Garrotxa més volcànica i a l'Alta Garrotxa, així com també amb protagonisme per Olot. Santa Eulàlia també ha explicat en una entrevista a la Finestra d'Olot Televisió el per què va escriure aquesta novel·la.
Què puc fer? I aleshores vaig inventar-me l'argument aquest. El temps, l'argument, també volia fer una novel·la en què la gent parlés amb la riquesa que parlaven abans, amb el lèxic del meu avi, amb el lèxic de la meva àvia, que és un llenguatge que jo trobo que és molt ric, també és molt divertit, amb les frases fetes, els refranys, hi ha 100 refranys en aquest llibre.
Nascut a Banyoles el 1955 i llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Santa Eulàlia també té arrels garrotxines, motiu també pel qual va decidir escriure Terra Negra.
Les meves arrels Santa Eulàlia, o Santa Eulària, perquè aquí hi ha opinions per tots els gustos, són ben garrotxines i concretament de Santa Pau, i concretament del mas, del petit mas dels meus avis, que era Can Simó, també anomenat Can Baltasar, de Santa Pau, que està sobre un volcà en plena Terra Negra, el volcà de Can Simó, precisament, que és un petit volcanet que és el que està més a prop de Santa Pau, em sembla. Només cal pujar una costa i ja arribem al volcà.
Una obra que ha tornat a les llibreries després de ja tenir un gran èxit en el seu moment i exhaurir exemplars. A ple 2026 vol tornar a repetir o aproximar-se a aquelles xifres per tal de recordar la Guerra Carlina a la Garrotxa.
I acabem parlant de la marxa nadalenca d'Olot, que comptarà amb una samarreta especial per aquesta edició.
Amb inici final a la plaça Catalunya, aquest diumenge torna una nova edició de la marxa nadalenca. La prova compta amb 7.800 metres de recorregut i, tot i que és bastant planera, hi ha la famosa pujada al Montsacopa que la fa més dura. És una sortida que es pot fer corrent i que, per tant, serà competitiva i cronometrada, però també es pot fer caminant i al ritme que cada persona pugui i vulgui. L'organitzador i director de la marxa nadalenca, Olivier Domenico, explica la novetat per aquesta edició.
La gran novetat potser aquest any és que hem fet una inversió gràcies doncs, a aquesta continuïtat que et donen tots aquests col·laboradors i sponsors. Hem fet una samarreta dedicada especialment a aquesta cursa i aquesta marxa, que és la primera vegada que la farem, i a veure si els números surten i doncs mira, serà un record més que els corredors es podran i caminadors es podran emportar, perquè és veritat que s'ha de subratllar que també la participació de caminadors és important.
Es tracta d'una prova urbana que passa pel centre de la ciutat i per llocs com el Pont del Colom, Desemparats, la plaça Claral, carrer Sant Rafel i el volcà Montsacopa, entre altres ubicacions. Des de l'organització esperen que pugui haver-hi entre uns 200 i uns 250 participants, entre els quals ho fan corrent i els que prefereixen fer-la caminant. Domenico explica que el nivell de la prova cada vegada és superior.
Amb la participació del primer de l'any passat, amb Blai, si recordo bé, i a nivell de en Jordi Roure també, d'aquí d'Olot, del Climatació Olot, que sempre ens acompanya, que em sembla que si no m'equivoco l'any passat va acabar segon o tercer, són gent molt competitiva. A nivell de les femines, doncs comptem amb la primera, la Sonia Bassas, d'aquí de Tortellà, i també de l'Anna Plana, organitzadora, coorganitzadora de la Basal Trek d'aquí de Castellfollit de la Roca. Són gent que corren, que competeixen i que tenen nivell, no? Està oberta a tothom, evidentment, a aquesta cursa, però la gent que competeix també troba el seu lloc.
La marxa nadalenca es durà a terme aquest diumenge. El recorregut arrencarà a partir de les 10 del matí. Tot i que les inscripcions tanquen aquest divendres, la gent es pot apuntar de forma presencial a la mateixa plaça Catalunya abans de sortir.
Gràcies, Natàlia. Ho hem de deixar aquí, que passeu molt bon cap de setmana i tornem dilluns a la mateixa hora amb tota la informació. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Bon dia.